Benvingudes i benvinguts. Avui ens submergim en una història. Fascinant, la veritat. La de la construcció del nou Tribunal de París.
Hola. Sí, un edifici que, vaja, ha canviat bastant el perfil de la ciutat.
I tant. Un gratacel de vidre dissenyat per Renzo Piano que ha substituït l'històric Palau de Justícia de l'Île de la Cité. Això és un canvi radical.
Exacte. Molt radical. Però com s'hi arriba? Com se construeix aquest gegant a la Porta de Clichy, a Batignolles? Perquè el camí no va ser gens fàcil.
Gens ni mica, sembla. Ple de debats, reptes... Avui desempaquetem una mica tota aquesta història, la de la Cité judiciària. A veure què trobem.
Som-hi.
Això comença fa bastant temps, oi? Ja havia idees als anys 90. I després, el 2004, es crea una entitat pública específica, l'EPPGP, per pilotar-ho tot plegat. Però la primera gran pregunta era on el posem?
Bé, aquí és on la cosa, eh? I es comença a animar. Cap al 2005, més o menys, el govern francès tenia una preferència clara. Tolbiac, al districte 13.
Ah, Tolbiac! I volien reutilitzar la Halfrisinet, crec recordar.
Sí. Van fer fins i tot un concurs internacional d'idees. Però, clar, l'Ajuntament de París, doncs, no hi estava d'acord. Gens.
Ah, no? Què proposaven ells?
Ells preferien altres llocs, com Massena, per exemple. I aquest xoc, aquesta falta d'acord entre l'Estat i la ciutat, doncs va bloquejar el projecte. Anys, eh?
Entenc. O sigui, ja comencem amb tensions polítiques i de visió urbana, no només tècniques.
Exacte. No era només on posar un edifici.
I llavors? Com es desencalla?
Doncs amb un canvi de rumb. Any 2009. Nicolas Sarkozy, president, i decideix... Batignolles.
Batignolles, aquesta antiga zona ferroviària del districte 17. Ja havia sonat per als Jocs Olímpics, em sembla.
La mateixa. Aquesta decisió va ser clau, el desbloqueig definitiu.
I a partir d'aquí, com s'enfoca el projecte? Amb quins diners?
Aquí entra en joc una fórmula que va portar cua, la col·laboració público-privada, el famós PPP.
Un PPP, d'acord.
Assigna el 2012 amb una empresa, Arelia, que liderava Buix, i amb un arquitecte de renom mundial, Renzo Piano.
Renzo Piano, bé, això ja són paraules majors. I l'edifici, com seria?
Uf, monumental. Un gratacel de 160 metres d'alçada, 38 pisos, més de 100.000 metres quadrats i 90 sales d'audiència. Una escala mai vista per a la justícia a França. Neix la Cité Judiciaire.
90 sales? Mare meva! Però just quan semblava que tot agafava velocitat, canvi de govern el 2012, oi? I torna la incertesa.
Sí. Arriba Christian Taubira com a ministre de Justícia i posa el projecte en qüestió. Sobretot pel cost.
El cost del PPP. Clar, quan se'n parlava.
Doncs les xifres que circulaven eren enormes. Uns 270 milions d'euros en total, que s'havien de pagar amb un lloguer anual durant 27 anys.
2.700 milions. Ostres.
Sí, sí. El lloguer anual s'estimava entre 46 i 90 milions d'euros. Això va generar un debat intensíssim. Era sostenible, això?
Imagino. Qui pagaria tot això a la llarga?
Exacte. Va ser un moment crític. Finalment, el primer ministre d'aleshores, Jean-Marc Ayrault, va confirmar el projecte. Això va ser a principis de 2013.
Ah, o sigui que es va salvar?
Sí, però amb matisos. Va exigir renegociar el contracte per abaixar una mica la rentabilitat de l'empresa constructora. Una mica, eh?
Una mica. Però els opositors no es van rendir, suposo.
No, no. Hi havia una associació que defensava mantenir la justícia a l'Île de la Cité. Van portar el cas als tribunals, fins al Consell d'État.
La màxima instància administrativa. I...
Doncs van aconseguir, fins i tot, una suspensió temporal de les obres el 2014. Va ser breu, però vaja, un altre obstacle.
Sembla una cursa d'obstacles constant, aquest projecte. I les crítiques al model PPP van continuar.
I tant. Temps després, la Cour de Comptes, el Tribunal de Comptes francès, ho va analitzar. I la seva conclusió va ser crítica.
Ah, sí? Què van dir?
Van reconèixer que el PPP havia permès fer l'obra quan no hi havia diners al pressupost inicial. Però van dir que l'elecció es va fer pensant massa en el curt termini.
En estalviar al principi per pagar molt més després, vaja.
Exactament. Van assenyalar sobre costos financers demostrats i una càrrega molt pesada per al Ministeri de Justícia durant dècades. Fins al 2044. El dilema clàssic dels PPP, vaja.
Entès. Però malgrat tot, les grues segueixen treballant. L'edifici pren forma, rep nom oficial el 2016, Tribunal de París. I Renzo Piano fins i tot guanya un premi important per al disseny, l'Ecker d'Argent, el 2017.
Sí, el reconeixement arquitectònic hi era. L'Estat pren possessió en l'agost de 2017. Semblava que ja estava.
Però, sempre hi ha un però en aquesta història, oi?
Gairebé sempre. Encara van caldre uns ajustos de seguretat d'última hora. I després, la mudança.
La mudança devia ser èpica.
Imagina't. Entre març i juny de 2018 van moure, atenció a la xifra, 42 quilòmetres lineals de documents i arxius.
42 quilòmetres. Això és una barbaritat. Com es fa això?
Una logística brutal, suposo. Mesos de planificació i execució. Les primeres audiències van començar l'abril del 2018, en ple trasllat, de fet.
Increïble. Però ni tan sols l'estrada va ser tranquil·la. Què va passar?
Doncs, mala sort o no, just l'endemà d'acabar oficialment la mudança, el juny de 2018, hi va haver un incendi.
Un incendi? Al nou edifici?
Sí, en un pis tècnic, en una planta alta. Per sort, sense víctimes, però van haver d'evacuar tothom. Quin ensurt.
Mare meva, quin inici. I més enllà d'incidents així, hi ha hagut crítiques un cop en funcionament? Des de dins?
Sí, n'hi ha hagut. Alguns magistrats, advocats, funcionaris han parlat de l'escala de l'edifici. Diuen que és una mica inhumà.
Inhumà? En quin sentit?
Bé, per les dimensions, potser. I també per les dificultats per moure's per dins per culpa de les mesures de seguretat tan extremes. És un edifici molt, molt segur, però això té un preu en comoditat, diguem-ne.
Clar, la seguretat versus l'accessibilitat o la sensació d'espai. Entenc. I avui dia, què acull exactament l'edifici?
Doncs, bàsicament, el Tribunal Judiciaire de París, que és la fusió de l'antic Tribunal de Gran Instants i els Tribunals d'Arrondissement. També inclou el Tribunal de Policia i abans hi havia el Tribunal d'Afers de la Seguretat Social. Tot organitzat en grans pols especialitzats.
I la plaça que té al davant ara té nom propi, també.
Sí, ara és el Parvis Robert Badinter, un nom amb molt de pes a la justícia francesa.
Bé, doncs fent balanç. El Tribunal de París és el resultat d'un procés llarguíssim, ple de girs, debats polítics, financers, judicials, un símbol de modernització, segurament necessari, però també de controvèrsia.
Molta controvèrsia. Pel cos del PPP, per l'ubicació, per l'escala, i representa una ruptura molt clara amb la tradició de l'Ile de la Cité.
Sí, una ruptura total.
I això, ens porta a una reflexió final, potser la més interessant de totes.
A veure.
Què significa per a la imatge, per a la percepció de la justícia, administrar-la des d'una torre de vidre? Ultramoderna, altíssima, hipersegura, en comptes d'un palau històric, al cor simbòlic de la ciutat.
Bona pregunta.
Quina imatge de la justícia i de l'Estat projecta aquesta arquitectura tan, tan diferent? Canvia alguna cosa en com la gent la percep? Més propera? Més llunyana? Més eficient? Més freda? És una pregunta oberta, crec.